Bon dia. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot incrementaran els escorcolls amb motxilles durant les festes del Torà.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Dotacions de la Policia Municipal com Mossos començarem a fer identificacions, controls de motxilles per intentar evitar que es portin armes, objectes contundents a l'interior dels recintes, que, és a dir, tot aquest espai de seguretat que és la zona centre, i també evitar, doncs, en el possible, que es pugui portar doncs qualsevol substància prohibida.
Acabem d'escoltar el cap de Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, Blai Ortiz, en una entrevista extensa que d'aquí uns minuts podran escoltar aquí a la sintonia de Ràdio Olot, precisament parlant d'aquest dispositiu especial de seguretat durant aquestes festes del Torà. Els cossos i forces de seguretat volen garantir així unes festes tranquil·les per mantenir les bones dades de sinistralitat registrades en convocatòries anteriors. Hi haurà controls a les entrades i sortides a la ciutat i també en els punts de la festa amb més afluència de gent. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 4 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Les festes del Torà tornaran a tenir zones amb baixos estímuls, es reduirà el volum de les atraccions de fires i també s'habilitaran espais amb soroll reduït. L'objectiu és que persones amb altes sensibilitats puguin gaudir també de la festa. Pinzellada final al mural de l'artista Rais abans de les festes del Torà. L'Olotí l'està pintant aquests dies a la paret de la Biblioteca Maria Vaireda, més propera a la plaça de l'Àngel. Dediquen una exposició al pintor olotí Jordi Curós. Fins a l'11 de gener es pot veure a la sala principal d'exposicions del Museu de la Garrotxa una mostra que repassa l'evolució artística d'aquest pintor. En esports, aquest dissabte comença una nova temporada de l'Olot a Ràdio Olot. En aquest cas ho farà lluny de casa. Les narracions dels partits de la Unió Esportiva Olot amb David Planell al capdavant seguiran un any més en antena. La remodelació de la falda del volcà Montsecopa serà la protagonista de l'orientura d'aquestes festes del Torà. Des de l'organització destaquen el dinamisme de l'entorn com una de les novetats per a aquesta edició. I a la contraportada avui protagonisme per Marc Andorell, que presentarà una nova cançó per festes del Torà. Durant l'actuació interpretarà tot el seu repertori amb un estil semblant al de l'Ope Fest. Ho farà diumenge al Firal a partir de 11:15 de la nit.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. El govern català entén la desconfiança de la ciutadania, però referma el compromís i els terminis per al nou Trueta a Girona. Paneque assenyala la importància de mantenir la qualitat dels serveis fins que el nou hospital sigui una realitat. Protecció Civil farà proves del sistema d'alertes a mòbils aquest setembre i octubre a tot Catalunya. Els simulacres es realitzaran en 4 dies diferents i segons zones geogràfiques. En el cas de la zona més propera a casa nostra, la demarcació de Girona es farà el 16 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un agent de la policia local de Vilaseca per assetjament sexual. El consistori ha retirat l'arma al policia, que té 2 denúncies, una de les quals d'una companya de feina. Sindicats, entitats i moviments socials uneixen esforços en una plataforma per reclamar millores per a l'etapa 03. Demanen actualitzar la normativa, dignificar les condicions laborals, ràtios més baixes i major inversió. A l'àmbit internacional pugen a 17 els morts pel descarrilament del funicular turístic de Glòria a Lisboa. El comboi accidentat ha quedat completament tombat i destrossat, on hi ha hagut 20 de ferits, entre els quals 2 ciutadans espanyols que ja han estat donats d'alta. I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aixecament de la immunitat europarlamentària Carles Puigdemont el 2021. Sputnik opina que Toni Comín ara té immunitat, malgrat que no hagi pogut ocupar l'escó aquesta legislatura.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, aquest dijous, ens portarà el temps un petit canvi. El notarem a la tarda, matí mig ennuvolat, alguns núvols, alguns de prims. S'aniran fent més gruixuts a la tarda i al vespre, quan podria caure algun xàfec o una tempesta a qualsevol indret, comarques interiors, també del nord, fins a l'Empordà, alguna gotellada cap a la costa, i això ja la nit aniria afluixant. Pluges que podrien ser entre febles i moderades, 5, 10, 15 litres per metre quadrat. No es tracta, sembla, d'una situació de grans tempestes ni grans pluges, però sí d'aquests ruixats irregulars. Matinada, doncs amb temperatures més o menys tal com toca aquesta època de l'any, hem pujat una mica, però 8 graus a Núria, de mínima, 10 a Sant Pau de Segúries, 11 a Puigcerdà, també a Camprodon, a Olost, 11 de mínima, 13 a la Vall d'en Bas, a Vic i a Roda de Ter, 17 a Girona, les més altes, 20 a Roses, 21 a Sant Feliu de Guíxols. De temperatura màxima, avui no canvien gaire, entre els 25 i 28, fregant els 30 graus a alguns indrets. I bé, aquest divendres ens portarà cel mig ennuvolat al matí, tramuntana moderada, maró a la zona costanera de la Costa Brava, tarda mig ennuvolada, potser alguna gota al Pirineu Oriental, i la temperatura baixarà, màximes de 24 a 28, 29 les més altes. Dissabte, dia de sol, algun núvol prim al matí, la tarda totalment assolellada, puja la temperatura, torna a fer calor aquest cap de setmana, 27 a 30, 32 de màxima. Per tant, les festes d'altura que no tindran cap mena de problema. Ambient pràcticament estiuenc, cap de setmana totalment càlid i potser dimarts arribaria un front de tempestes a comarques interiors i del nord.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 4 de setembre de 2025, el dia abans de l'inici de les festes d'altura. Comencem parlant en aquesta línia, en aquest cas, de seguretat, perquè Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot incrementaran els escorcolls amb motxilles durant les festes d'altura per tal de localitzar armes o objectes que puguin suposar un perill per a les persones. Els cossos i forces de seguretat volen garantir així unes festes tranquil·les per mantenir les bones dades de sinistralitat registrades en convocatòries anteriors. Hi haurà controls a les entrades i sortides a la ciutat i en els punts de la festa amb més afluència de gent. A continuació, entrevista extensa de seguretat d'aquestes festes d'altura.
Les festes d'altura ja són aquí. Happy Dog Park t'ofereix tota la informació.
Doncs tornem a ser aquí a la sintonia de Ràdio Olot en el marc d'aquestes entrevistes de festes d'altura, com ja és habitual dins l'informatiu migdia, dies previs de festes d'altura, concretament, res, gairebé estem parlant més d'hores que no pas de dies. Anem a parlar ara de seguretat, sempre és una entrevista molt habitual que fem aquí a Ràdio Olot, cada any la fem, i sobretot la millor notícia és que cada any que en parlem és perquè normalment el protocol i sobretot la seguretat a les festes d'altura és protagonista per la seva bona part, és a dir, que funciona tot plegat i no hem de lamentar accidents, sobretot greus, durant aquests dies de festa i que les principals notícies siguin de dies divertits i dies festius a casa nostra. Per fer-ho, com sempre, convidem aquí a l'estudi de Ràdio Olot, ja els tinc, aquest any són 3, perquè ho hem ampliat i així tenim més veus i així coneixem més bé aquest protocol. Tenim el cap de Mossos aquí a la Garrotxa, com sempre, amb Blai Ortiz. Blai, què tal? Benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Hola, bon dia, content de tornar un altre any a estar amb vosaltres.
També tenim el cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López. Ignasi, què tal? Benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, perfecte.
I tenim el regidor de festes, l'Aniol Sellabona, que també parlarem una mica de seguretat i també d'aquesta recta final de festes. Aniol, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé. Molt ben acompanyat. Em sento realment segur aquí al mig d'ells dos.
Sí, avui estem protegits. Jo també em sento, evidentment, protegit. Comencem una mica, Aniol, deixa'm començar per tu, abans d'entrar en detalls amb el protocol de Mossos i Policia Municipal. Crec que va quedar molt clar dilluns en aquesta reunió de seguretat amb molts cossos de seguretat i emergència, que una de les prioritats de festes, a banda de gaudir-les, és la seguretat. Aquest és el missatge que es vol transmetre, Aniol?
És aquest, i de fet crec que l'alcalde ho va transmetre amb molta contundència i sense cap mena de dubtes, és la prioritat. perquè sense seguretat tampoc podrà arribar a la segona, que abans esmentaves que és Gaudí. I per tant, per nosaltres la seguretat és fonamental, és bàsica i és la prioritat número 1. I per això, doncs, des de fa molts anys s'esmercen esforços molt importants per tots els cossos de seguretat. Aquí vull agrair la seva predisposició i compromís a ser-hi molt presents, especialment presents per festes, dies de molta afluència i de molta activitat al carrer, precisament perquè puguem vetllar per aquest entorn segur i, per tant, per unes festes segures, que és la prioritat i el condicionament indispensable perquè les puguem gaudir.
Uh-huh. Anem per pams a conèixer aquest protocol de seguretat. Amb el permís d'en Blai, començo de petits a grans, és a dir, de policia municipal a Mossos d'Esquadra. Ignasi, en aquest cas, des de la policia, que heu preparat a nivell de festes i si segueix una mica la línia dels darrers anys que sempre comentem abans de festes?
Òbviament, el dispositiu cada any és similar i de l'experiència que anem acumulant any rere any sempre introduïm algun element que pugui millorar algun aspecte, que pugui haver, poder no sortir de tot de manera òptima o el que sigui, i també conjuntament amb els Mossos, quan parlem, sempre surten noves iniciatives per poder fer alguna cosa diferent, alguna cosa. Aquest any parlàvem molt de la visibilització de les unitats policials, tant d'un cos com d'un altre, per també ajudar a no només que hi hagi aquesta seguretat, sinó que també la percepció del ciutadà doncs sigui òptima, no? Per la qual cosa, diguem que de l'experiència dels anys anteriors estem plenament preparats i convençuts que anirà tot bé.
Una línia que, Blai, entenc que des del cos de Mossos d'Esquadra també seguiu, ho comentaves a la roda de premsa de dilluns, sobretot aquesta visibilitat que també comentava l'Ignasi, una mica quin protocol i quin dispositiu heu preparat per aquestes festes.
Bé, nosaltres ja, com ve sent cada any, el que fem és tots els esforços policials de la comissaria, gairebé el 90% dels esforços policials, tant en efectius com en dotacions com en vehicles, es fa durant les nits. A les nits tenim un entorn que és un entorn al mig del casc antic d'Olot, i llavors això ens implica doncs ubicar una sèrie de dotacions i increment policial perquè tots aquests espais, crear un espai de seguretat amb la prioritat, la primera prioritat és la prevenció. Perquè nosaltres tinguem prevenció, hem de ser cada vegada més visibles. I això ens va donar bon resultat fa 2 anys, ens va donar molt bon resultat que van començar els controls perimetrals l'any passat, i aquest any també farem un pas més perquè aquestes furgonetes d'ordre públic que s'ubicaven en llocs estratègics per poder donar resposta, les tornarem a posar en llocs estratègics, però amb màxima visualització, és a dir, en llocs que la ciutadania els pugui veure i pugui estar tranquil. Puguin estar tranquils els joves mentre estiguin gaudint de la seva festa, i puguin estar tranquils els pares que veuen que hi ha una força policial que vetlla per la seva seguretat i la dels seus joves. Això no es podria ser, no podria. Nosaltres tenim tot aquest esforç, però segur que no podríem arribar a aquests nivells que hem arribat de seguretat si no fos també amb la implicació d'un altre germà, que no és ni petit ni gran, sinó que són bessons, que és la policia municipal. Amb ells ens coordinem, i en tant les dotacions de nit com les nostres ens coordinem policialment perquè, en definitiva, com ha dit el regidor, la gent pugui gaudir les festes amb tota aquesta seguretat i aquesta tranquil·litat de que els nostres fills, els nostres joves, els nostres adolescents poden estar gaudint de totes les activitats amb aquest espai de seguretat.
Mm-hmm. Són unes quantes nits de festa, són unes quantes hores de feina. Blai, en el cas de Mossos, quants efectius destineu durant aquestes festes?
Aproximadament entre 40 i 50 efectius durant les nits. Òbviament, de matinada també tenim un petit reforç perquè sí que es faran controls coordinats amb el sector de trànsit, tant d'entrada com de sortida. Volem evitar qualsevol incident, qualsevol accident de trànsit que pugui doncs patir mal un jove de la ciutat o pugui ser en perill a altres persones de la via pública, fent els controls per evitar doncs la conducció amb alcohol o algunes substàncies. Uh-huh. A les nits
S'establiran uns controls perimetrals també coordinats amb policia local que a la mateixa hora en diferents punts tant dotacions de la policia municipal com Mossos començarem a fer identificacions, controls de motxilles per intentar evitar que es portin armes, objectes contundents a l'interior dels recintes, que, és a dir, tot aquest espai de seguretat que és la zona centre, i també evitar, doncs, en el possible, que es pugui portar doncs, qualsevol substància prohibida. Òbviament, sabem que divendres, dissabte i aquests dies es poden acumular entre 8, 9, 10 o 12.000 persones entre l'espai del Firal, Firalet, Carrer Major i Plaça Major, i per tant intentarem que, diguéssim, aquest espai que intentarem que sigui segur i que segurament doncs, aconseguirem com hem fet els altres anys, doncs intervenir. També hi hauran dotacions policials fent patrullatge amb 4 o 6 efectius uniformats per la zona centre, i les dotacions d'ordre públic també seran molt visuals en tots aquests les hores i franges i dies de més acumulació de persones en aquestes activitats.
Uh-huh. En el cas de la policia municipal, Ignasi, sempre ho parlem, que la vostra feina no només específicament la centrem a les nits, sinó que evidentment l'hem de centrar durant tot el dia, perquè evidentment durant el dia hi ha molts i molts actes. Una mica també en aquesta línia que comentava en Blai, quants efectius destineu i una mica l'organització d'aquests dies de moltes hores de feina.
I tant. La veritat és que, bé, com dius, ens hem de repartir una mica en tots els torns, perquè evidentment la vida continua i el nucli antic pues, té establiments comercials que han d'obrir, mercaderies que han d'arribar, i les barraques han de poder reposar doncs, tot el que s'ha consumit durant les tardes i els vespres, per la qual cosa s'ha de garantir tot això. Hi ha actes durant el matí, hi ha força actes a la tarda, ens mirem de repartir com podem, però sí que és cert que també fem l'esforç, especialment a les nits, com bé deia en Blai, no? Per mirar de, entre tots, poder ocupar el màxim d'espai, ser el màxim presents i de visibles a la gent, no? Per mirar d'ajudar no només que les festes siguin segures, sinó que la gent s'hi senti de segura, perquè vegi doncs en qualsevol moment es pugui creuar amb patrulles de Mossos i de policia municipal. No? Amb aquestes dates, doncs, evidentment, fem un parèntesi, hi ha entorns de vacances que arriben fins a aquesta setmana passada, els aturem, òbviament, perquè hi ha les festes i els últims torns de vacances doncs, són immediatament després, no? Vull dir que no són dies, no només es pot donar cap altra mena de permís específic, sinó que els agents, molts, acaben treballant doncs, 15-20 dies seguits perquè els dies festius que poguessin tenir i que coincidés amb les festes s'han apuntat per tal de reforçar el servei, de tal manera que és d'agrair que la plantilla fa un esforç important per poder ser al màxim presents i poder donar el millor servei.
Uh-huh. En la reunió d'aquest dilluns, Aniol, vam veure, evidentment, representants de la policia municipal, de Mossos d'Esquadra, així de memòria, per exemple, del SEM, i un dels altres que també no hem d'oblidar, en aquest cas, són els membres de Protecció Civil, que, lligats al que ara comentàvem amb la policia municipal, no? Treballaran durant nits, però també durant els dies, també, no sé, Aniol, aquesta part també de voluntariat que és important en aquest aspecte de seguretat de les festes, que potser no la tenim tan present, però que també hi és, no?
Correcte, és fonamental. Com deia abans, un agraïment enorme a tots els professionals que durant aquests dies, perquè molts de nosaltres puguem gaudir de les festes, ells hauran de treballar de manera, a més, especialment intensa, i per tant, doncs, agrair aquesta bona predisposició. Aquests dies em preguntaven què és d'aquelles coses que més t'ha sorprès com a regidor de festes, i moltes vegades recordava que és aquesta implicació de la ciutat, i quan dic la ciutat dic de manera transversal, amb les festes. I un exemple són aquests treballadors i treballadores públics que faran moltes hores de dia, de nit, de tarda, tot hora, perquè la ciutat funcioni. I des d'aquí un agraïment. I també hi ha una altra branca, com deies, que és la del voluntariat, que sense els voluntaris, sense les entitats que s'impliquen en les festes i doncs, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil n'és una de molt important, les festes, tal i com les coneixem a dia d'avui, no serien possibles. i Protecció Civil fa una feina fantàstica perquè són aquella gent que, a més, doncs, sempre es posen a disposició de la policia municipal, i l'Ignasi, doncs, ho sap bé, que sempre tenen aquesta mà estesa per ajudar allà on la policia consideri, allà la tècnica de Protecció Civil consideri que poden donar un cop de mà, que ens poden ajudar a organitzar un acte, que poden ser uns ulls més que tinguem en una determinada zona per ajudar-nos en primera instància i per alertar en segona. I estem molt contents, molt orgullosos dels voluntaris i voluntàries que tenim de Protecció Civil, perquè a més de ser-hi ho fan molt bé, som uns grans coneixedors de les festes, moltes vegades són ells fins i tot que et diuen, escolta, recorda aquest moment que l'any passat ens va passar A i vam decidir que faríem B, i són els primers a ajudar-te a millorar també les festes. I són del primer dia, quan vas o t'acostes a l'hospici amb temps, i t'acostes a l'hospici, ja hi són, ja te'ls trobes a les portes d'accessos, a davant de la porta principal de l'hospici, ajudant a situar bé la gent perquè pugui sortir bé la cercavila, i si vens l'últim dia, encara te'ls trobes amb la tancada de gegants, no? I per tant, doncs, des d'aquí, agrair que, a més, amb aquesta perspectiva altruista, vulguin ser part de les festes, i des d'aquest compromís, que evidentment és una responsabilitat que assoleixen des del voluntariat, i donar-los les gràcies, la veritat.
Abans, Blai, comentaves ja en aspectes més concrets d'aquest protocol de seguretat per a aquestes festes, m'agradaria centrar-me amb el control de motxilles que abans comentaves, d'objectes perillosos que puguin entrar. En els darrers anys ho esteu implementant. No sé si hi ha algun tipus d'objecte, de cosa intervinguda que us heu trobat més comunament en els últims anys, o per sort en aquests controls es troben poques coses, no sé si és el cas.
L'any passat vam tenir alguns comissos de substàncies i algun objecte contundent, com pot ser un pal, una navalla. No hem d'oblidar que sí que les armes blanques a tot Catalunya hi ha hagut un augment importantíssim de portar armes blanques a la via pública, i nosaltres a Olot, ordinàriament, quan fem controls i altres poblacions, ens hem trobat i les hem comissat. Per tant, el que hem de fer és prevenir, i prevenir amb aquests controls, jo crec que es dona un missatge de prevenció, i també, si es localitza, doncs, del comís, i després, òbviament, portar aquestes substàncies i aquests objectes perillosos comporta una sanció administrativa en base a la Llei Orgànica de Seguretat Pública.
Un dels altres aspectes, també, sobretot l'Ignasi ho comentava a la roda de premsa del dilluns, i sempre en parlem durant les festes, és la presència d'alcohol en els joves. Els coneguts, no?, que aquestes trobades on els, sobretot a vegades hi ha menors que beuen alcohol. No sé si és una cosa, Ignasi, que detecteu més en els últims anys, durant les festes es veu més, i com hi treballeu, perquè cada vegada es trobin menys aquest tipus de situacions.
Jo crec que s'ha treballat en diversos àmbits, i el que nosaltres ens acabem trobant és la conseqüència de la millora que ha tingut la festa, el desenvolupament de la festa els darrers anys. Comentava l'alcalde l'altre dia que de comes etílics de menors ara pràcticament no ens en trobem, i anys enrere n'hi havien, no? Per la qual cosa diguem que això vol dir que se'n parla, això vol dir que en el si de les famílies se'n parla, això vol dir que possiblement també en els instituts se'n parla, i això vol dir que potser aprenem a ser una mica més mesurats a l'hora de gaudir. Òbviament, el consum d'alcohol és un fet cultural de la nostra terra, no? del Mediterrani, i òbviament sempre hi ha un moment en el que un comença a prendre una cervesa o el que sigui, no? I possiblement les dates de festes, pues, són dates poder més propícies amb amics, no? I amb això no ha d'haver cap problema, no? El que hem de mirar és que no li faci mal a aquella persona, que aquella persona no es posi en una situació de vulnerabilitat per haver consumit un excés de beguda, i llavors ja perdre una mica el govern sobre ell mateix, i que hi hagi una tercera persona que pugui abusar de tu, que pugui robar o que pugui fer qualsevol cosa que tu, òbviament, no vols, no? I en aquest sentit va bé, i els últims anys cada vegada ha anat millor, no? Què fem nosaltres? Doncs quan hi ha grups de joves que es veuen que són menors i van amb motxilles, moltes vegades un per l'altre, doncs poder una mirat en un supermercat, l'altre ha aconseguit una ampolla de casa seu, l'altre no sé què, no? I poder van amb un parell d'ampolles de Fanta o de Coca-Cola i una ampolla de ginebra o de vodka o el que sigui, doncs clar, aquestes begudes, òbviament, no és bo que la mainada ho puguin consumir en grup, que moltes vegades és quan hi ha el risc de que els nanos, un per l'altre, es vulguin fer els valents i hi hagi algun nano que li acabi sentant malament, no? Aquestes begudes, aquests licors, si els trobem, els intervenim o directament els buidem a la claveguera.
Aquesta entrevista, a banda de conèixer com es treballa durant aquestes festes a l'aspecte de seguretat, també serveix perquè la gent que ens escolta doncs, tingui consells, tingui recomanacions de com passar unes festes segures i, evidentment, tenir aquesta part de gaudir-la. Preparant aquesta entrevista, tenim una redacció, ja ho explico en directe, jove, entre 20 i 30 anys, que som aquí a Informatius i ens sortien preguntes. I una que ens va sortir va ser un cas, posem un exemple pràctic. Si jo sóc una persona que estic en un concert a la Passeig de la Muralla i he d'anar al Firal a altes hores de la nit, sol, des dels cossos de seguretat, què recomaneu? És a dir, passo per zones on hi hagi molta gent, habito llocs foscos, amb poca lluminositat, amb poca gent. Què recomaneu, Blai, en aquest aspecte?
Òbviament, un carrer fosc no necessàriament ha de ser insegur, però sí que ens crea aquesta percepció d'inseguretat. Jo el que diria és, sobretot, circular sempre acompanyat, ¿vale? Si tens algun amic acompanyat, altes hores de la matinada acompanyat, i per camins que hi hagi circulació d'altres persones. En relació a això, hem establert en policia local també uns itineraris en el qual dividim la ciutat en tres eixos, des de Avinguda Reis Catòlics i Avinguda Sant Joan les Abadeses fins a plaça Clarà, des de plaça Clarà fins a tota l'Avinguda Santa Coloma i des de plaça Clarà Lorenzana Mulleres fins a Avinguda Girona, en el que les dotacions policials aniran circulant amb els ponts de les llums dels ponts d'emergència, les llums d'emergència enceses, per si alguna persona ens necessita, ens vol preguntar alguna cosa o li passa alguna cosa i ens vol aturar. Òbviament, doncs, llocs il·luminats i que passi, que sigui amb afluència de persones. Aquest seria el consell. Primerament, si són gent molt jove, són nanos de 13, 14, 15 anys i tal, doncs sempre anar acompanyats o en grupets i no anar sol per carrers que, bueno, que te poden inspirar. No necessàriament han de ser segurs, perquè hi ha la percepció d'inseguretat i la seguretat objectiva, però bueno, aquell carrer que a nosaltres ens doni doncs, tranquil·litat per funcionar. També ens van molt bé les càmeres que ha instal·lat des de fa molts anys l'Ajuntament d'Olot. Això ens permet també, a través de la central de la policia municipal, fer un seguiment de com està el flux de gent, de com si hi ha algun problema, i també ens ajuda per la investigació d'alguns fets delictius, que sí que ens ha ajudat doncs, a esclarir alguns fets delictius, no necessàriament en festes d'altura, ¿vale? Perquè ja t'he dit que, ja us he dit que l'any passat va ser un any molt bo amb la seguretat objectiva, és a dir, amb les denúncies i tal, vam tenir poquíssimes denúncies i cap greu, i l'any anterior ens va passar igual. I tot aquest esforç policial i tota aquesta planificació conjuntament amb policia municipal, també agrair doncs, l'enfocament de les festes, que això també ajuda a crear doncs, una tipologia de festes que donen aquest espai de seguretat, doncs crec que tenim un bon nivell de seguretat perquè els joves i la gent pugui gaudir-les.
Ignasi, en aquesta línia, alguna cosa a afegir? També destacar l'ús de la tecnologia, que sempre en parlem, important també en aquestes festes des de Policia Municipal.
Sí, bé, com deia en Blai, la cobertura de les càmeres són a les principals vies del nucli antic. Ara estem pendents justament de també instal·lar alguna càmera més en dues places del nucli antic. Evidentment és una zona comercial i evidentment des que estan les càmeres, doncs evidentment les botigues poden estar més tranquil·les i més segures, no? I moltes vegades quan hi ha algun fur en alguna botiga, aquestes càmeres ens serveixen. Per les festes també, agafar itineraris més concorreguts, com bé diu en Blai, és més difícil que hi hagi ningú que ens vulgui increpar ni dir res, que a vegades amb algun carreró ens podem creuar amb alguna persona que poder va beguda o el que sigui, llavors ens pot fer passar una mala estona, clar, això els hi pot passar potser una mica més a les noies, no? I evidentment doncs és un fet desagradable i reprovable, que per això tenim el punt lila també, per prendre consciència tots de com ens hem de saber comportar també per festes, no? L'itinerari del carrer Major està ben cobert amb càmeres fins des de la plaça del Carme fins al final, diguem. Vull dir que pot ser l'itinerari entre que hi ha força gent que s'hi belluga al principal, no? Millor això que no agafar un carreró secundari, que no ens emportéssim algun xasco, no? I com bé deia en Blaine, en grup, no? Però certament els darrers anys, quan després ens reunim i fem la valoració de festes, cada vegada és millor, i la quantitat de fets delictius és poc, no? Hem de mirar de no badar perquè no ens puguin treure el telèfon mòbil en algun moment donat, o que no el deixem en un cantó, ens anem a mirar en un altre, i després, quan tornem, ens l'han agafat alguna situació d'aquestes, o en els balls aquests que són una mica apretats, que no ens fiquin la mà al bolso, situacions d'aquestes, però certament amb la quantitat de gent que es mou aquests dies, tampoc són les coses que passen, no? Sí que hi ha un itinerari que mirarem de cobrir una mica millor aquest any, que és des de la zona d'atraccions, quan estan obertes, fins a tot el que és el nucli antic, perquè de vegades hi ha grupers de joves, no?, que van a les atraccions, que els agrada, després volen tornar, van i venen entre les atraccions i la zona dels concerts del nucli antic, no? I a vegades ens havien trobat amb algun altre grup de joves més grans, no?, que a vegades doncs els podien intimidar i els hi podien demanar 10 euros, 20 euros o el que sigui, no? I realment llavors pels nanos jovenets, pels adolescents, era una situació doncs això desagradable, no?, que havien viscut, no? Bueno, aquest itinerari també mirarem de cobrir-lo per tal de que tots els nanos que es vagin movent entre un i altre espai ho puguin fer en tota seguretat.
Mm-hmm. Clar, en aquesta línia, Aniol, escoltant tant en Blai com a l'Ignasi, són molt els recursos que es necessiten en aspectes de seguretat durant les festes. A nivell, si mirem de números, per les festes d'altura, una de les inversions o recursos econòmics que es destinen més va la línia de seguretat, evidentment, en els amplis recursos econòmics que hi ha, és un dels llocs on es destinen més recursos en aquest aspecte?
Bé, jo diria que a nosaltres ens preocupa la seguretat tot l'any. Tot l'any ens preocupa la seguretat, i per tant pensar en aquestes inversions pensant en tot l'any. I com bé sabeu, és una de les nostres prioritats d'acció de govern treballar per millorar la seguretat a la nostra ciutat, perquè ens preocupa i volem que millori. I crec que l'alcalde doncs ho ha remarcat moltes vegades. Ens podem, evidentment, posar en el context, abans en Blai també ho apuntava, de país, on hi ha hagut un repunt dels fets delictius a nivell general, però nosaltres on ens hem de centrar és en Olot. I, per tant, nosaltres no ens volem comparar ni amb mitjanes de Catalunya ni amb altres poblacions. El que veiem nosaltres quan analitzem és que han augmentat els últims anys els fets delictius. Què volem aconseguir nosaltres? Fer tot el possible, de manera coordinada, de la mà dels cossos policials, que fan una fantàstica feina per intentar revertir aquesta situació, i nosaltres, quan els escoltem, quan parlem i sobre la taula, ens diuen: aquesta inversió, aquesta actuació, ens ajudaria a desplegar la nostra feina i ens ajudaria a reduir fets delictius. Poden ser la implementació de càmeres, poden ser els lectors de matrícules, poden ser inversions com s'ha fet de l'adquisició d'un dron, per exemple, quan hi ha altres afluències, també pot ser per festes, però altres moments de l'any. Doncs nosaltres el que intentem és fer tot el possible per intentar dotar aquests cossos, els nostres policies, d'aquestes eines per poder fer millor la seva feina, perquè sabem que si poden treballar millor, en millors condicions, els resultats també milloren. I per tant el nostre objectiu és frenar aquest augment que hi ha hagut els últims anys i reduir-lo. Nosaltres el que desitgem i treballem és amb l'objectiu de que baixin. També ho treballem en el marc de festes, i és un bon exemple, crec, a festes d'altura, quan s'han pogut fer dispositius coordinats, quan s'ha pogut fer una aposta decidida per la millora de seguretat. Abans ho deien els seus responsables, hem gaudit d'unes últimes edicions de festes on hem vist que fets delictius s'han reduït i n'hem pogut gaudir d'unes festes segures. Aquesta és la direcció, per festes, però insisteixo, per tot l'any. Volem un Olot segur, una ciutat segura, perquè és una condició fonamental perquè puguem tenir qualitat de vida, i també és qualitat de vida poder gaudir de les nostres estimades festes d'altura.
En aquesta línia que ara comenta l'Aniol, Blai, et volia preguntar, perquè aquests darrers dies hem conegut, per exemple, una xifra que és positiva per Olot, que en els primers 6 mesos d'aquest 2025 ha caigut la criminalitat un 14%. Aquestes xifres, Blai, suposo que, per exemple, des del cos de Mossos és una xifra positiva i que segurament convida a seguir treballant en aquesta línia per reduir aquestes xifres de criminalitat.
Bueno, qualsevol reducció de xifres o dades delinqüencials ens ajuda, perquè, com ha dit el regidor, és a dir, el que seria ideal és mantenir un espai de seguretat perquè tothom pogués gaudir d'una manera lliure, tranquil·la, la seva vida diària. Pel que fa a aquesta reducció, hi ha molts factors, hi ha una implicació molt important de Mossos i de policia local, hi ha una gran coordinació. Cada dimecres tenim, una vegada que acabem ara aquesta entrevista, ens anem a la comissaria per fer la mesa de coordinació operativa, és a dir, cada dimecres ens reunim amb policia municipal i Mossos d'Esquadra per establir i analitzar què ens ha passat durant la setmana anterior i quines estratègies policials hem de fer per la setmana que ens ve. I aquí sí que s'han detingut reincidents, s'han pogut, a través coordinats amb el cos nacional de policia, s'ha pogut fer alguna extradició d'aquests reincidents, i després, òbviament, les investigacions que portem a terme, tant policia municipal com nosaltres, ells amb incidents infraganti han fet detencions, i nosaltres, a través d'investigació, tot aquest esforç policial ens ha ajudat. Hem de continuar en aquesta línia? Sí, hem de continuar amb aquesta línia. Però sobretot coordinats, els cossos policials sols, aïllats, no podran resoldre aquesta situació si no estan alineats amb l'Ajuntament, amb les polítiques de l'Ajuntament i també amb el treball coordinat amb policia municipal. I hem fet algun d'aquestes detencions, hi ha hagut alguns ingressos a presó, que això ens marca, doncs, fer baixar la reincidència, que són els números que vostè m'acaba d'exposar.
Doncs veurem, perquè també en xifres hi ha perspectiva de creixement de població, veurem que si la població creix, veurem les xifres de criminalitat, tant de bo es vagin reduint aquí a casa nostra. Estaríem molt de temps parlant de seguretat, però crec que molts aspectes han quedat clar. Blai Ortiz, cap de la comissaria de Mossos aquí a la comarca de la Garrotxa, gràcies un any més, esperem unes bones festes des del cos de Mossos, que tingueu poca feina i que la feina que tingueu sigui lleu i que tornis l'any que ve i ens expliquis que el protocol, com sempre, ha funcionat. Gràcies.
Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
També gràcies a l'Ignasi López, de cap de la policia municipal d'aquí a Olot. Ignasi, el mateix que acabo de comentar amb Blai, bona feina durant aquestes festes, que les gaudiu i que no hàgim de lamentar fets greus aquí a la ciutat.
Segur que no.
Doncs gràcies a l'Ignasi i també a l'Aniol, a Cellabona, regidor de festes d'Olot. Com sempre, Aniol, que no hàgim de parlar de seguretat, que hàgim de parlar que els actes hagin funcionat i que, evidentment, durant els dies de dia segurament parlarem molt amb tu, i tant de bo cada dia que parlem amb tu, doncs, que siguin notícies molt i molt positives d'aquestes festes que d'aquí pocs dies arrencaran aquí a Olot. Gràcies, novament, per venir aquí a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres, i si tenim unes festes segures, segur que tindrem unes bones festes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Doncs, després de parlar del dispositiu de seguretat preparat per aquestes festes d'altura, concretament seguim parlant de les festes en altres aspectes, perquè la setmana que ens arriba d'aquí a res, a un dia, es multiplica per 5 l'afluència de gent al santuari d'altura. Ho asseguren els Pavor de Jordi Rabat i Josep Canyigaral. Hem anat a parlar amb ells perquè ens expliquin quina és l'essència del santuari i la importància que té, no només durant les festes, sinó tot l'any, per olotins i olotines. Informa Gerard Puigdemont.
Les festes d'altura neixen per la Mare de Déu d'Altura. Durant l'any es fa missa al santuari, però els dies de festa se'n fan més. El dissabte se n'hi farà a les 7 de la tarda, el diumenge a les 8 del matí i a les 7 de la tarda, el dilluns, dia de la Mare de Déu, a les 8 i 10 del matí, a 1:15 i a les 7 de la tarda, i el dimarts a 6:45 de la tarda i a les 11 de la nit es farà el Cant dels Goig. Durant la setmana de festes es multiplica per 5 el nombre de gent que va al santuari en sent un ciri. En parlen Jordi Rabat i Josep Canyigaral, pebordes al santuari d'Altura.
Fa 100 anys el nivell de creences religioses era molt més elevat que no ara i el que fa és que vingui molta gent que segurament només ve una vegada a l'any i que aprofita les festes d'altura doncs, per venir al santuari, però també és veritat que la gent assídua que normalment ve cada dia durant les festes també venen i això fa que al final puguis trobar normalment molta gent molt més jove del que et podries trobar en una missa normal i corrent.
El dia de la festa major recorden els de gent més gran que es feien missa totes les hores, és a dir, cada hora del dia es feia missa pràcticament. Ha canviat bastant d'acord amb els temps i amb el tipus de devoció que es practica ara enfront d'abans, però bueno, i segueix havent-hi molta devoció a la Mare de Déu d'Altura, com correspon a la patrona d'Olot.
Els pebordes d'Altura treballen dia rere dia per mantenir el santuari i no es cansen de fer una crida a la gent d'Olot a visitar i conèixer la història de la ciutat, tot venint al santuari i fer algun donatiu.
Moltes vegades tenim al cap que l'Església té molts recursos econòmicament, però la realitat pura i dura és una altra, no? I aquí nosaltres, com a pebordes del Santuari de la Mare de Déu d'Altura, donem gràcies a la gent que ve a encendre els ciris, perquè els ciris és tal com es sustenta el santuari. Al final s'han de fer obres, tasques de manteniment, de teulat i de diverses coses, que nosaltres és gràcies als ciris que ho fem. Per això també és una manera de donar les gràcies a la gent, no? Que tenim també els pebordes, de dir, el fet de poder venir aquí fer una pregària per la Mare de Déu, que els empari i els cuidi a les persones i a les famílies, doncs fa que també el santuari doncs, estigui en condicions òptimes i que Déu vulgui que hi pugui estar per molts anys.
En Jordi i en Josep s'estimen el Santuari d'Altura i la Mare de Déu. Els costa escollir el seu moment preferit de festes.
És important, per mi és l'ofici, com a, diguem, com a catòlic i com a importància del santuari, és l'ofici de festa major del dia 8, seria el més important. Però també hi dono molta importància doncs, al final de festes, quan es venen aquí a cantar els goigs, també és molt impactant, i l'ofrena floral no, són els tres més importants, que jo diria, per mi.
El ball de les espelmes dels gegants quan marxen, aquest és molt emotiu, que es venen aquí amb les espelmes fins aquí, i la veritat que quan ho veus i el silenci és bastant colpidor i marca molt, però per mi, sens dubte, és l'ofrena floral. És la manera que els olotins o les entitats que treballen i treballem per Olot, donar les gràcies a la Mare de Déu, i pots veure des de mainada petiteta o mainada en braços fins a gent molt, molt gran que no es vol perdre aquest dia, i és un dia on se sent l'essència olotina de pe a pa.
Històries d'un espai icònic de festes d'altura, però també per a la ciutat al llarg de tot l'any.
Les festes d'altura tornaran a tenir zones amb baixos estímuls, es reduirà el volum de les atraccions de fires i també s'habilitaran espais amb soroll reduït. L'objectiu és que persones amb altes sensibilitats puguin gaudir també de la festa. Des de Tia Garrotxa remarquen la importància d'accions com aquestes perquè les festes siguin més inclusives. Ens en dona tots els detalls en Néstor Carvajal.
Durant aquestes festes d'altura s'han facilitat un nombre d'espais de baixos estímuls, pensats per a persones amb altes sensibilitats i així millorar el seu benestar, fent de la festa major un lloc més inclusiu on tothom se senti còmode. El regidor de festes, Aniol Sellabona, explica com s'adaptarà la cercavila d'inici de festes.
Un espai doncs, que estigui reservat als baixos estímuls, que en aquell espai pararà la música, desfilaran tots els elements de la faràndula, però sense música, sense sons estridents, i per tant un espai de calma per poder gaudir en família, qui vulgui acostar-s'hi, per poder doncs, gaudir de tots els elements de la faràndula amb tranquil·litat i amb calma.
Sellabona afegeix que paral·lelament els dies 8 i 9 a la tarda el recinte firal reduirà el volum de la música i els llums de les atraccions. Toni Plasència, de TEA Garrotxa, agraeix la col·laboració des de l'Ajuntament i remarca la importància d'accions com aquestes.
Dona la possibilitat, això que comentava abans, a les famílies amb infants, sobretot petits, que tenen una alta sensibilitat doncs, als estímuls sensorials, com poden ser sorolls, com poden ser aglomeracions, poder participar i estar incloses en aquestes festes, no? Que al final és el que demanem des de les entitats, no? que hi siguin inclusives el màxim possible. Entenem que les festes són festes i, per tant, tothom les ha de poder gaudir, no? I d'això es tracta i d'això defensem.
També s'han previst espais delimitats a la plaça Major i al Firal, especialment dirigits a persones amb diversitat funcional.
I per tancar aquest bloc especial de festes d'altura, parlem de la pinzellada final, el mural de l'artista Rice, abans de l'inici de les festes. L'Olotí l'està pintant aquests dies a la paret de la Biblioteca Maria Vaireda, més propera a la plaça de l'Àngel. Explica que li van encarregar un disseny atemporal i que s'ha basat amb els colors del cartell dissenyat per ell mateix. Té previst tenir-lo enllestit avui mateix, així que si ja ho saben, poden passar-lo. Té previst tenir-lo enllestit avui mateix.
L'informatiu del migdia.
Eduard Sacrés, més conegut com a Rice a nivell artístic, no només serà un dels noms propis d'aquestes festes d'altura per ser l'autor del cartell, sinó que també ho serà per haver creat un gran mural en honor als gegants d'Olot. Durant aquesta setmana l'està pintant a una de les parets de la Biblioteca Maria Vaireda, la més propera a la plaça de l'Àngel. La proposta li arriba després de fer el cartell a festes i haver-se adaptat ràpidament per tenir el mural acabat abans del tret inicial de les festes a partir d'aquest divendres a la tarda. Hem anat a parlar amb ell per conèixer com va sorgir la idea.
Arrel de fer el cartell de festes, m'han proposat pues, que estaria bé fer una acció com un mural, ja que el cartell estava fet amb spray, que és el que treballo sempre jo, i va sorgir bueno, l'oportunitat de pintar el mural aquí a la biblioteca, que és un lloc com molt bonic, que a part la faràndula passa per aquí, per les festes i demés, i vam dir pues, això, no? Seguint la línia de cartell, però fer alguna cosa més de grans dimensions.
El mural és de grans dimensions i té com a clars protagonistes el gegant i la gegantesa. Rice explica que no va tenir gaire temps per pensar-s'ho i va creure que era una oportunitat bonica perquè es veiés a partir de les festes d'altura. Ha detallat quin estil fa servir per realitzar l'obra.
Ja faig servir sprays amb la tècnica de l'estencil, que bàsicament és fer plantilles i llavors cada color és una plantilla diferent. Llavors això funciona molt bé per superposicions i llavors també els colors pots tirar tots els que vols. En aquest cas vaig agafar gamma de grocs i taronges, perquè funcionava més bé amb els turqueses.
El mural dels gegants a càrrec de l'artista Olotí es preveu que estigui acabat al llarg d'aquest dijous i totalment a punt per l'inici de les festes d'altura, amb la cercavila d'aquest divendres a la tarda.
Happy Dog Park, el lloc on tots els gossos volen anar. Juguen, es relacionen i sempre sota la vigilància del nostre equip. Els organitzem en grups segons la seva energia i també disposem de zones de descans per als més tranquils. Segueix-nos a Instagram. Podràs veure cada dia vídeos dels gossos que venen a passar-hi el dia o les vacances. Happy Dog Park, a Olot, diversió i natura per al teu millor amic.
Abans dels esports, dediquen una exposició al pintor olotí Jordi Curós. Fins a l'11 de gener es pot veure a la sala principal d'exposicions del Museu de la Garrotxa una mostra que repassa l'evolució artística d'aquest pintor, que va arribar a fer carrera a Madrid i a París. La mostra l'ha comissariat Josep Abelló i compta amb multitud d'obres que han aportat particulars.
Jordi Curós va ser un dels pintors més destacats al segle XX. Va néixer a Olot, però des de ben jove, inquiet com era, es va moure fora per fer carrera artística. Ben aviat va exposar a Madrid, al costat de Tàpies i Guinovart. Va conèixer el gran geni Salvador Dalí i als anys 50 va fer estada a París. A casa va exposar a les sales Parés i Gaspar de Barcelona. Des de fa uns dies es pot veure una exposició dedicada a ell a la sala oberta del Museu de la Garrotxa. En parla Montse Mollol, la directora.
Podríem dir que va ser una de les figures capdals del panorama de l'art català de la segona meitat del segle XX, més significatives i més conegudes en el seu moment, però que ha acabat sent oblidat.
A la primera part de la mostra s'hi poden veure obres dels seus inicis, amb dibuixos i molt de color. A la segona s'hi pot veure bé la seva evolució i maduresa artística, tot ordenat per dècades. Destaquen alguns retrats familiars, però també retrats a altres persones, com per exemple a l'escultor i pintor olotí Leon Siquera. Es diu que Jordi Curós sempre va ser fidel al seu estil, tot i que amb el pas dels anys el personatge artístic que es va crear i que li va donar tants èxits va acabar engolint la seva persona.
Els artistes, de cara en fora, creem el nostre propi personatge. I aquesta és la imatge pública de l'artista. En el cas de Curós es va crear un personatge i aquest personatge segurament és el que en les últimes etapes de la seva vida i de la seva trajectòria artística va fer que se'l va menjar.
Josep Abelló és el comissari de l'exposició que porta per títol Jordi Curós, de colorat a colorista, l'evolució d'un artista polièdric, una exposició feta en gran part gràcies a aportacions de quadres de particulars i que es pot veure fins l'11 de gener.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
Comença la temporada de futbol i això és sinònim que torna l'Olot a Ràdio Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest dissabte comença una nova temporada de l'Olot a Ràdio Olot, lluny de casa. Les narracions dels partits de la Unió Esportiva Olot, amb David Planella al capdavant, seguiran un any més en antena. De moment, no hi ha cap novetat i la prèvia del partit començarà, com sempre, des de mitja hora abans. Informa Aniol Puigvert.
Dissabte comença una nova temporada de la Unió Esportiva Olot a Segona Federació al Camp del Barbastre i, en conseqüència, també torna l'Olot a Ràdio Olot per explicar el detall de tot el que passa durant els partits del conjunt olotí. Sí que el primer equip de l'Olot ha realitzat diferents altes i baixes durant aquest mercat d'estiu, però l'equip encarregat de cantar els gols i fer parlar els protagonistes seguirà sent el mateix. David Planella al capdavant de les narracions. Pere Ribas actualitzant els marcadors de la jornada i amb en Pau Masó a peu de camp per treure les conclusions dels partits amb els principals protagonistes. A més, el format serà el mateix en mitja hora de prèvia abans de l'inici del partit, el partit al complet i amb uns 3/4 d'hora de postpartit per repassar i analitzar tot el que ha passat durant els 90 minuts de joc. El mateix encarregat de narrar els partits, David Planella, valora positivament tots aquests anys i afronta aquest nou curs amb il·lusió.
Al final fem una feina que és molt, molt atractiva perquè no sabem què passarà, no? I abans de començar un partit pots fer el teu pronòstic però no saps cap on anirà, qui guanyarà, qui marcarà, etcètera, etcètera, no? I això fa que passin les temporades però no es faci repetitiu. Per tant, tant de bo que l'equip aconsegueixi una estabilitat, això també, tant de bo que l'equip es mantingui a Segona Federació, que continuem en aquesta categoria, perquè en aquestes 14 temporades n'hem viscut de molts colors i hem sigut un equip molt ascensor i, per tant, hem explicat tant ascensos com també descensos i ens agradaria tenir una mica més de tranquil·litat en aquest sentit.
Durant aquests anys, l'equip de l'Olot a Ràdio Olot ha narrat gols a favor i en contra, però també ascensos i descensos. Aquest any, el conjunt olotí torna a jugar a Segona Federació i, tot i que la pretemporada no ha estat del tot bona, Planella explica que el que comença a comptar és a partir d'aquest dissabte.
Sé que a l'entorn hi ha una mica de dubtes pel tema de la pretemporada, que no ha anat gaire bé, els resultats no han acabat de sortir, hi ha hagut moltes lesions, però jo sempre recordo que la millor temporada de l'Olot a segona B, que va ser la de Raül Garrido, la de la pandèmia, la 2019-2020, va començar sent la pitjor pretemporada i va acabar sent la millor temporada, no? Per tant, crec que hem après ja en tots aquests anys que el que passa a la pretemporada s'ha d'agafar amb pinces, els resultats no serveixen per res i el que val és el que passa a partir de la primera jornada. Per tant, dissabte a Barbastre, a la primera retransmissió, és quan sabrem ben bé cap on va, no?, aquesta Unió Esportiva Olot.
La 15a temporada de l'Olot a Ràdio Olot començarà aquest dissabte amb el primer partit de Lliga al camp del Barbastre. El partit arrencarà 6:45 des de mitja hora abans en directe per Ràdio Olot amb la millor prèvia del partit.
Doncs ja ho saben, tornen els caps de setmana de futbol en plenes festes d'altura aquí a Olot, però amb una orella ben posada al que passi a Barbastre, com sempre pendents aquí a Ràdio Olot de la temporada de la Unió Esportiva Olot. Precisament anem a parlar d'esports i en el marc de les festes d'altura, perquè la remodelació a la falda del volcà Montsecopa serà la protagonista a l'orientura d'aquestes festes. Des de l'organització destaquen el dinamisme de l'entorn com una de les novetats per aquesta edició. La cursa d'orientació per la ciutat es durà a terme aquest dissabte i és apta per a totes les edats.
Aquest dissabte arriba la 18a edició de l'Orientura, la cursa d'orientació per diferents racons de la ciutat durant les festes d'altura. Es tracta d'una cursa popular on pot participar gent de totes les edats i on els participants poden escollir si fer-ho en equips o fer-ho en format individual. A més, enguany podran estrenar les escales del volcà Montsecopa que durant aquest any s'han renovat. La prova és de modalitat Rogaine. Això vol dir que tots els participants han de definir el circuit un cop tinguin el mapa a la mà. Un dels responsables de l'Orientura i membre de Gastanquex és Miquel Sala.
La novetat és una mica aquest dinamisme de l'entorn. no? Perquè com varia, no? Quan es fan, s'habiliten carrers, es fan remodelacions, doncs, de, com ja hem dit, de l'espai del Montsacopa, doncs una mica el paisatge acaba canviant i a més, doncs, les fites doncs, estan col·locades a llocs diferents.
La gràcia de l'Orientura és que no cal fer tots els punts del control per poder acabar la cursa, sinó que des de l'organització poden adaptar els mapes a cada persona o equip. Sala explica quin és el funcionament d'aquesta cursa d'orientació.
Un mapa de concret d'un espai de la ciutat, i allà doncs, hi ha tota una sèrie de fites doncs, que són uns punts de control que tu has d'anar fins a aquella zona i des d'allà doncs, podràs... i l'has d'anar marcant doncs, que has passat per allà. Llavors, si arribes a fer-les a totes, doncs, llavors ja pots tornar. Hi ha un temps de 2 hores per fer tot això.
Cada any a la cursa d'orientació de les festes d'altura hi han participat un gran nombre de persones. Enguany, tot i que l'activitat es dugui a terme relativament aviat, la previsió és que hi participin també una 80ena de persones. Les inscripcions es poden fer a través del web www.gastanquecs.cat. Tot i això, també es pot fer de manera presencial, però des de Gastanquecs i l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura, que són les entitats organitzadores de l'acte, no poden garantir la disponibilitat de mapes i xips. L'activitat es durà a terme aquest dissabte a les 9 del matí des del Parc Simón.
Fa 4 mesos, a Ràdio Olot...
Remata mal! Oh! No en tenia prou amb un, no en tenia prou amb dos, no en tenia prou amb tres, encara n'ha volgut fer 4! Pòquer de gols de Marc Mas! Victòria amb maneta inclosa a l'estadi municipal d'Olot per tancar la permanència.
Vam celebrar una permanència èpica i ara volem començar millor la nova temporada a Segona Federació. Dissabte, en directe des de Barbastre, Òscar, primer partit de la temporada 2025-2026. Barbastre-Olot. A les 6 de la tarda a la prèvia i a 6:45 al partit. Amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. 14 temporades consecutives de l'Olot a Ràdio Olot, amb el patrocini de Fred Perry Olot.
I avui a la contraportada, el ritme del riu d'Areny, Marc Andorell, que presentarà una nova cançó per festes d'altura.
El 2022, amb Marc...
M'he quedat encaixat dins aquesta primavera.
Aquesta que escolten de fons és Un estiu com els d'abans, que va avançar en exclusiva aquí a l'antena de Ràdio Olot i que durant el dia la poden anar escoltant al 98.1 FM i a radioolot.cat. Durant l'actuació, Andorell interpretarà tot el seu repertori amb un estil semblant al de l'OPFES, recordin el concurs que va acabar guanyant. Actuarà aquest diumenge al Firal a partir de 10:45 de la nit.
D'un estiu submergit, viure desconnectat.
Ens ho explica l'Òscar Gravalosa.
El 2022, en Marc Andorell va debutar com a cantant amb la cançó La deixo caure. En el seu moment va passar desapercebuda, però aquest any la va donar a conèixer en guanyar l'OPFest, el primer concurs televisiu de cançons originals en català. Arran d'aquest èxit, ha produït Un estiu com els d'abans, la cançó de l'estiu de la xarxa Més, que l'ha dut a tocar en directe per les festes d'altura. Al llarg de la seva carrera ha comptat amb el suport de moltes persones, però segons explica Andorell, un dels pilars més fonamentals ha estat el seu avi, que va morir a principis del mes d'agost.
El meu avi, jo crec que, o sigui, va tenir més efecte del que jo m'esperava. Amb l'avi va ser com, va, anem a fer algun vídeo tonto per aviam si fa una mica de... No per fer gràcia, perquè al final jo no m'esperava que el meu avi fos tan graciós en càmera, o sigui, jo al final li deia, mira, avi, hem d'anunciar això, parlem d'això, parlem de l'altre, i el tio es fotia allà a fotre rotllos, a parlar, em deia, no, un moment, que vull dir no sé què, i m'agafava i em deia, tu grava, i llavors ell començava a improvisar, vull dir que la majoria de coses no hi havia res guionitzat, o sigui, tot era el meu avi dient el que volia.
Pel que fa a l'actuació de festes d'altura, encara hi ha aspectes que s'acaben de treballar, com la coreografia o el vestuari, però el repertori és el primer que ha tancat. Preveu que el concert no durarà més d'una hora i que tocarà tots els seus temes, des de La deixo caure fins a Un estiu com els d'abans, incloent-hi el seu primer EP 4x4. A més, també té pensat desvelar una nova peça. Andorell admet que això era un dels seus somnis, però també un dels seus objectius.
El Firal de Festes d'Altura, per mi, era un dels escenaris que jo tinc apuntat amb notes de de coses a projectar era una de les coses. Jo, de fet, aquest any amb la discogràfica, la primera cosa que els vaig dir quan em van preguntar què vols aconseguir aquest any va ser: vull aconseguir actuar a festes d'altura. I més, pensava, ostres, aquest any havent guanyat l'Ope Fest i haver representat a la televisió i a la comarca, no? Pensava, crec que és l'oportunitat perfecta i ho hem aconseguit.
Segons explica, l'actuació s'allunya bastant de les seves altres aparicions, que acostumaven a ser concerts acústics. Aprofitant els recursos que té, planteja un espectacle més semblant en estil al de l'Ope Fest, però portat al terreny de les festes d'altura.
Marxem, no cal mirar enrere, sempre hi haurà una...
Marc Andorell, un dels protagonistes d'unes festes d'altura que ja arrenquen demà. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 4 de setembre de 2025. Més informació aquí, a Ràdio Olot, com sempre, a partir de les 3. Adéu-siau.
Perduts per la carretera fins que arribi la tardor.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.